I seguim amb el Sant Cugat a fons, ara amb una de les seccions que al llarg de l'any hem dedicat a parlar de l'educació. L'educació dels nostres fills i filles, ho hem fet amb diferents actors que hi participen de tot això, que vol dir pràcticament tothom, no? Perquè avui tothom educa.
Sí.
Susana García.
Bon dia, Carme. Què tal?
Directora de la plataforma EdBuilding. Benvinguda.
Gràcies.
Estem ja en l'últim capítol de la temporada.
Sí, sí, ha passat volant.
Ha passat molt ràpid.
Sí, sí.
I avui volem parlar d'un debat que jo crec que ja fa temps que està al carrer, si més no, entre la gent que està directament implicada, afectada, que podríem dir que són una gran majoria. M'estic referint a la relació entre avis i nets, aquesta situació amb què ens hem trobat ara de nou, d'ençà que va començar el tema de la crisi, no? Que ho ha trasbalsat tot una miqueta.
Sí, sí, ha vist que s'han convertit en de sobte en educadors, no? Directes dels seus
nens. En educadors,
no? Cangurs... Ara entrarem en tot això, que no em vull avançar.
Parlem d'aquesta relació, perquè precisament demà dimecres a la Casa de Cultura organitzeu el primer debat participatiu, la implicació dels avis i les àvies en l'educació dels infants. Avui ens avançarem una miqueta, farem un tastet,
sí,
no?
Sí.
Del que allà pugueu comentar i veurem una miqueta quina és la realitat.
Exacte, això és el que volem.
Ho fem amb convidats.
Sí.
Sí. En companyia de la Sònia Díaz, que és sociòloga especialitzada en polítiques socials, és fundadora de Siena, ara explicarem què és, experta en envelliment actiu i ciutats amigables amb les persones grans. Sònia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molta cosa, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Sí, aquestes parrafades a vegades espanten i tot.
Però és bastant més senzill, eh? Que tot això. Ara en parlarem. I el José Luis Buenache, que també ens acompanya, és soci cofundador de Siena, entre altres coses. José Luis, molt bon dia. Amb ells dos parlarem, Susana, d'aquesta relació, d'aquesta implicació dels avis i àvies avui dia en la nostra societat en relació a l'educació dels nostres fills.
Sí, jo
no
volia,
sé per on podeu començar.
Abans de començar, el per què el José Luis i la Sònia, no? Estan aquí avui i estaran presents en aquest debat demà. Ells són cofundadors de l'associació Siena i ens agradaria que ens expliquéssiu una miqueta a què us dediqueu, perquè així introduïm una miqueta més el tema.
Exacte.
Molt bé, doncs Siena és un acrònim, és una associació que l'acrònim significa Serveis Integrals per l'Envelliment Actiu. I som una entitat que va néixer a Manresa l'any 2012 i bàsicament el que ens dediquem és a sensibilitzar i a gestionar projectes que tinguin a veure amb l'envelliment actiu. L'envelliment actiu és un concepte que fa uns quants anys l'Organització Mundial de la Salut va definir i nosaltres el que fem és treballar, doncs, primer en donar a conèixer a través de les xarxes socials. Vam ser una entitat pionera en parlar d'aquest concepte a les xarxes socials a l'estat espanyol i això ens va mereixer algun reconeixement tant per part de l'IMSERSO com de la mateixa Generalitat de Catalunya. I a més, doncs, el que hem anat fent són projectes que el que intenten és posar en valor el rol de les persones grans. És a dir, nosaltres, quan neix aquesta entitat, ens imaginàvem el nostre propi procés de vellesa, no? I dèiem, ostres, potser hauríem d'intentar que hi hagués una més diversitat d'oferta, no? Perquè ara mateix, amb els serveis que tenim adreçats a les persones grans, cap de nosaltres ens hi veuríem. Aleshores, vam fundar-la un company periodista, la Sònia, que és sociòloga, i jo, que vinc del món del dret, que vam coincidir en un moment de les nostres vides, i vam dir, ostres, doncs podem aportar el nostre granet de sorra per sensibilitzar i per anar posant, diguéssim, sumant esforços per mirar que hi hagi més oferta, perquè creiem, no?, doncs que les residències, doncs, tenien molta feina a fer, que els casals de gent gran hi havia molta cosa a fer, i hem anat treballant aquests darrers anys amb aquesta línia.
I com s'entén aquest envelliment actiu?
L'envelliment actiu no deixa de ser que tu puguis decidir com ha de ser aquest propi procés d'envelliment. És a dir, nosaltres el que intentem és donar les eines necessàries perquè les persones puguin decidir el seu propi procés d'envelliment. Això que sembla una obvietat, moltes vegades no ho és, perquè els fills, malauradament, incidim moltíssim, i en podrem parlar durant el debat, doncs incidim molt en com han d'envellir els nostres pares. I això ens ho trobem, per exemple, en una residència. Si tu demanes a les persones que viuen en una residència quantes d'elles van decidir lliurement i de motu propi estar allà, és esfereïdor, no?
Un poc, aleshores, segurament.
Clar, aleshores nosaltres el que intentem justament és posar en valor això, amb independència de l'autonomia personal, perquè també és una altra... A vegades quan pensem en envelliment actiu, la gent ho relaciona amb activitat física. I nosaltres parlem molt de participació social, d'incidir, de poder formar part...
De ser útils.
Clar, de ser útil i de poder formar part, és a dir, les polítiques públiques que s'adrecin a tu, que tu puguis dir la teva, no que t'ho trobis fet. No? Perquè sempre hi ha hagut com molt paternalisme cap a les persones grans. Ai, pobretes, no? Que com estan en l'etapa final de vida, no ens enredem gaire i deixem-ho tot fet. No, no, és, al contrari, nosaltres que diem és apoderem a les persones grans, que tenen molt a dir, que són un capital importantíssim de la societat i anem a posar en valor totes les aportacions que encara poden fer. I aquesta és la línia bàsica de treball de Siena. Qualsevol projecte que tingui com a finalitat doncs que les persones grans puguin decidir, puguin participar, puguin aportar la seva experiència, benvinguts sigui, i amb això estem.
I què es plantejarà en aquest debat, Susana?
Sí, mira, nosaltres feia molt de temps que volíem abordar aquest tema de la implicació dels avis i les àvies amb l'educació dels infants, no? I sobretot arran d'això que dèiem abans, no? De que s'han vist abocats, que és a dir, de forma forçada...
Obligats.
Sí, a fer-se càrrec dels seus nets, no? A l'estiu o durant les tardes... Però no veiem la manera d'abordar-ho, no? Llavors, a conèixer aquests nois de Siena, vam veure com les portes obertes a algú que pensa molt com nosaltres, que visualitza, que visibilitza la figura de la gent gran com un actor no passiu, sinó actiu, no? En prendre decisions, en participar de l'educació... I, bueno, doncs vam parlar-ho i vam dir endavant. Fem-ho en format debat, perquè en realitat el que ens interessa molt és escoltar, no? Escoltar, sobretot escoltar a totes aquelles persones que tinguin una implicació en l'educació i a les persones, sobretot a la gent gran de Sant Cugat, no? Com està vivint això, no? Que ets un avi que de sobte t'has convertit en el cangur dels teus nets, que et veus explotat per aquesta feina sobrevinguda que t'ha arribat... O bé, tot el contrari, hi ha famílies que, malauradament, aparten els avis de l'activitat dels seus nets, no? O de la vida familiar, no? O a vegades avis que no eduquen com ens agradaria a nosaltres els nostres fills, no? Que els maleduquen, com, no?
Sí,
que
bueno, els malcrien... Sí, ja ho deien, no? Els avis estan per malcriar els...
Nosaltres això ho hem tractat en diferents xerrades, per exemple amb la Maria Elena Tolosa n'hem parlat alguna vegada d'això, el Juanjo Fernández també ha escrit molt sobre això i justament el Juanjo serà un dels que participaran en aquest debat. Volem escoltar la gent gran, a la gent jove també, que vegi que aquí té algun paper a fer i a partir d'aquí que cadascú tregui conclusions. No?
Com hauria de ser aquesta relació?
Segurament no hi ha un prototip de com hauria de ser. El que passa que sí que a nosaltres, amb la línia que explicava el José Luis, ens agrada treballar perquè sigui la pròpia persona gran la que sàpiga com posar els límits o les normes o poder gaudir de la relació que ell o ella vulgui tenir i que no s'acabi convertint en aquest avi o àvia que acaba tenint cura dels nets perquè sent que ho ha de fer. No vol dir que no, per una responsabilitat, perquè ha de donar suport als seus fills. I a nosaltres ens agrada dir o ens agrada promocionar activitats que apoderin a les persones grans, no? Que puguin decidir sobre la seva pròpia vida i què volen fer i com volen gestionar el seu temps lliure. Nosaltres, aprofitant que estem a Sant Cugat, també volíem dir que sempre treballem amb aliances, no? I ara estem molt contents de treballar o poder col·laborar amb EdBuilding, perdó, però a Sant Cugat doncs, ja fa uns anys que treballem amb la cooperativa Doble Via, on precisament és una cooperativa que treballa organitzant activitats de lleure i a l'oci amb totes les edats, i a nosaltres ens permet treballar precisament això, no? Amb l'etapa de les persones grans, no? I establint i preparant projectes, no? On la gent gran de Sant Cugat pugui trobar espais de participació i empoderament. Això a nosaltres és el que ens agrada treballar, no? I que al final puguin decidir lliurement com volen tenir aquesta relació.
Quins projectes? A veure, posem exemples.
Posem exemples. Per exemple, a Sant Cugat, des de la cooperativa de Plavia, el que fem és gestionar equipaments de la Floresta, Les Planes i Mirasol. Val? I allà s'hi organitzen activitats amb gent gran. Aquestes activitats, què es fa? Doncs el que s'està fent ara, no? I s'està reorientant, però es treballa demanant. Primer, començant a la pròpia gent gran que et proposi què volen fer. Això ja és un punt de partida, no? Més que programar. Treballant directament amb les associacions de gent gran, no? I establint, per exemple, projectes intergeneracionals. Crec que la coneixença entre les diferents generacions i salvar els estereotips que hi ha mútuament, no? Que hi ha mutus, no? De les persones grans cap als joves, o potser no tant infants, no? Però i els joves cap als grans, això ens dona un camp, no? De treball intergeneracional molt bonic, no? I que ens permet fer des de xerrades, propostes, activitats, sortides, per parlar només d'exemples de Sant Cugat, eh?
Després hi ha un altre projecte també molt interessant, que quan anunciaves el currículum de la Sònia ho has mencionat, que és el tema de les ciutats amigues amb la gent gran, que és un projecte també de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fa és visibilitzar el teu municipi des de la mirada de les persones grans, no? Aleshores es creen uns grups de debat sobre 8 temes concrets, es parla d'habitatge, es parla d'espai públic, es parla de transports, i són les mateixes persones grans les que aporten la seva mirada i ajuden a l'administració a poder adaptar els serveis o crear-ne de nous des de les necessitats reals que tenen les persones grans. Clar, això veiem que en una època on hi ha pocs recursos econòmics també és una manera de prioritzar, no?, els diners que l'administració pugui dedicar a inversions per tothom, doncs, sabent, doncs, que hi ha aquesta necessitat real. A vegades és tan senzill com molts dels projectes es basen en preguntar directament, escolta, què necessiteu? No? I tenir present també, doncs, quines són les seves diversitats, eh? Perquè a vegades quan parlem de gent gran parlem com si totes les persones grans fossin iguals, i com els joves són diferents, doncs, i els infants són diferents, individuals, nosaltres també vetllem, no?, perquè la ciutat amiga amb la gent gran, o sigui, per la diversitat de persones grans, amb diversitat sexual, amb diversitat funcional, eh? Amb diversitat de creences.
Quan dèiem abans que els avis assumeixen, doncs, el fer de cangur, el tenir els nets, doncs, com un gest de responsabilitat, jo pensava en la mentalitat. Potser ja generacionalment ja s'ha canviat una mica aquesta mentalitat. Abans, no ens oblidem, els avis vivien a casa, amb la família, en el nucli familiar. Ara això ja se'ns fa una mica estrany. Els avis ja els veiem a residències, no? Els hem tornat a recuperar, com deia, amb el tema de la crisi, però perquè els fills han hagut de tornar a casa. S'està en aquest procés d'un canvi de mentalitat, sí, per part dels grans, dels avis?
De fet, fa just una setmana vam publicar una enquesta per encàrrec de la Fundació Mèmora, que la vam presentar a la Fira Gran, que és la fira, no?, de la gent gran de Catalunya. I era una enquesta on preguntàvem, o volíem saber, no?, o sigui, de fet, el títol de l'enquesta s'ha acabat traduint amb els avis i àvies esclaus, no? Que no és el que a nosaltres ens agradava tant, no? Però sí que és un fenomen que existeix i s'està analitzant, i de fet preguntàvem per ell, però el que volíem saber era que, bueno, doncs què fan els avis i àvies? N'hi ha molts que tenen cura dels seus nets, no? De quina manera decideixen o no decideixen? I amb això que tu deies, bueno, el que sí que hem pogut contrastar és que hi ha com tres perfils que conviuen actualment. Segurament en podem trobar més, no? Però quan parlem de perfils, per una banda tenim aquestes avis i àvies que tenen cura dels seus nets, que ho fan de molt bon grat, que no es qüestionen en cap moment per què ho han de fer, senzillament perquè els hi toca, perquè van tenir cura dels seus fills, i segurament és el model més tradicional que ve de, no, de quan fa, doncs, unes quantes dècades ja, no, vivien o convivien tres generacions juntes. L'efecte de la crisi, aquests darrers 10 anys, ha fet aflorar un perfil d'avis avis i àvies que d'aquí surt el fenomen avis i esclaus, no? Que ho fan perquè han d'ajudar els seus fills, perquè, bueno, doncs hi ha una situació econòmica que fa, doncs, que han de suplir hores d'escola bressol o d'extraescolars, i acaben assumint un rol que alguns d'ells els hi genera el qüestionar-se de dir, estic fent d'avi o àvia o estic fent de pare o mare? Em genera estrès, em genera cansament, inclús dolències físiques. I això és el que s'ha anomenat el fenomen dels avis esclaus. I hi ha un tercer, que aniria en la línia d'un tercer prototip, que són les noves generacions de gent gran, els sèniors joves, que són les primeres generacions que estan sabent dir que no. I dir, escolta, jo m'estimo molt els meus nets, sí? Però he estat treballant durant molts anys, és segurament una gent més empoderada, que ha treballat molt, amb més formació, i que els diuen... Sóc jo que ara vull decidir què decideixo el meu temps lliure. I seré jo que trucaré quan digui, mira, avui vinc a veure el meu net, no? La meva neta. O saps què? Que demà puc anar a l'escola. O me l'emporto al parc. Però perquè em ve de gust, no? Clar. I ara estem en aquest moment de canvi, que tu deies.
Ja, per això entenc que abans ens deia el José Luis, clar, és que nosaltres hem pensat en la nostra bellesa i no ens hi trobàvem. Mm,
sí, clar. Sí. Eh? Nosaltres no aniríem a fer la partideta al domino. Entenem que ha d'haver-hi espais per qui vulgui fer-ho, però no tot s'ha de reduir això, no? A vegades també, doncs, amb moltes activitats que fan molts ajuntaments per gent gran, ha d'haver-hi un gran dinar i ha d'haver una ballada de country en línia, no? I dius, bueno, escolta... No? De fugir una mica els tòpics que deia la Sònia, però és que són activitats que es van repetint cíclicament i potser moltes vegades ni tan sols preguntem, escolta, podem fer també debats culturals, les universitats d'experiència, per exemple, és una experiència que està funcionant moltíssim, cada cop hi ha més, funcionen molt, persones amb un perfil, com deia la Sònia, de sèniors joves, amb inquietuds culturals, mm-hmm. persones amb una alta formació, i són un èxit a tot arreu, estan funcionant molt bé. És a dir, el perfil de la persona gran està canviant. Abans, quan parlàvem d'una persona de 65 anys, ho me'n recordo...
O de 40.
Sí, clar, però, i ara no té res a veure, no té res a veure, és absolutament diferent.
Deia que aquí a Sant Cugat hi ha l'aula d'extensió universitària de la gent gran, que tenen molta activitat, sí. És molt interessant. Sí, 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 sí. I Delta Gent Activa.
Potser n'hi
ha més, però ara en venen aquestes dues de cap. Sí, sí.
Sí, hi ha alguns
que, òbviament, els convidem a que vinguin, perquè és molt necessària la seva participació.
Clar, és que tenen un capital dels anys d'experiència, de coneixement, que tot això és una llàstima que, bueno, que es quedi pel camí. Uh-huh. Jo recordava ara, quan estàvem parlant, hi ha una pel·lícula recent, deu tenir un parell o tres d'anys, que es deia El Becario, en què, bueno, el becari no era el perfil que ara tots estem acostumats, d'un jove que ha de començar, no, era un becari ja sènior, però que les seves aportacions, doncs, allà on estaven, resultaven...
Claus, no?
Clar, perquè és l'experiència, no? el que ajudava en aquestes situacions.
Ara hi ha projectes de mentoria molt interessants en aquesta línia. Persones que provenen, per exemple, del món de la banca, no? I tota la seva expertesa la posen a disposició, per exemple, de joves emprenedors. Aleshores, hi ha entitats com BAE o SECOT que justament el que fan és posar a disposició d'aquests joves, doncs, tot el seu coneixement del món empresarial, que això, si ho haguessin de quantificar, si tu haguessis d'anar, no, amb una consultora privada perquè t'ajudi a fer el pla de negoci i t'ajudi a tirar endavant, clar, estem parlant de molts diners, no? Aleshores, també és molt interessant que aquestes iniciatives, doncs, estan començant a créixer. O noves formes d'habitatge, per exemple, també. Es comença a parlar del cohabitatge sènior, no? Que era un tema que, en d'altres països del nord d'Europa, és més habitual i que aquí ens haurem d'anar acostumant, perquè segurament alguns de nosaltres ens agradaria...
Això m'ho van explicar. Clar. Precisament, una conversa personal amb un conegut que reflexionava sobre la seva jubilació, perquè està a punt de jubilar-se, just està a punt de tenir un segon net. Però deia, jo no vull ser una càrrega pels meus fills, vull dir que jo no vull que els hi passi com m'està passant a mi amb els meus pares, no? Que encara els ha de mantenir, ha de tenir cura d'ells, no? Fent, doncs, aquest gest de responsabilitat que abans comentaven. Jo no vull ser una càrrega, jo el que vull és el temps que em quedi, gaudir el que pugui i que ells, jo no sé, una càrrega, i que ells puguin fer la seva vida. Però clar, com deia abans el José Luis, hi ha molts perfils de gent gran, molts perfils de família, i hi ha gent que s'ho pot permetre perquè està en una situació estable econòmicament, però en canvi hi haurà altres persones que les dificultats econòmiques li poden suposar. Llavors, en aquestes situacions, què?
L'obra social La Caixa va fer fa uns anys un estudi que es deia Cuidar como nos gustaría ser cuidados, que anava molt en la línia del que deies. És a dir, nosaltres segurament el que no voldrem és que els nostres fills hagin de tenir aquesta càrrega de cuidar-nos. Aleshores, el que està passant també és que s'estan començant a qüestionar alguns models, no? Des del sistema públic de pensions, per exemple, si nosaltres penséssim ara en la nostra pensió, ja no vull pensar en els nostres fills, no? Aleshores, tot això ens fa pensar que, com cada any, cada cop vivim més anys, no? L'esperança de vida s'allarga. Aleshores, també s'està treballant molt amb tot el que té a veure amb la cronicitat, la fragilitat, aquest final de vida, no? Que cada vegada és més llarg i és una despesa econòmica important. Aleshores, tot això està fent que es replantegi un sistema que fins ara, doncs, segurament estava dissenyat fa uns quants anys, i ara tot això, perquè clar, la població, estem parlant que si el 20% aproximadament de la població és major de 65 anys en aquests moments, i les previsions et diuen que el 2050 seran el doble o el triple, clar, tot això no s'aguanta, no? Aleshores, això fa que s'estigui reflexionant molt sobre aquest tema i que segurament la majoria de nosaltres, encara que no ens agradi, doncs haurem de buscar alguna iniciativa des del sector privat per poder pensar en com serà la nostra jubilació, perquè està clar que amb el sistema públic tal i com estarà muntat difícilment ens podrem... No? Podrem... L'estat, sí, del benestar no s'aguantarà.
De fet, tot apunta i de fet tot ja gira cap a reorientar els models que ja tenim. La pregunta seria és si anem tard o s'està fent en el moment que toca. De fet, la qüestió és que a Catalunya ara ja som el 18,6% de població de 65 anys i més, no? I com bé deia el José Luis, el 2050 hi haurà més persones grans a Europa que no pas menys de 65, no, menys de 60. Mm. Amb la qual cosa, això és un repte per tothom. No? Per la pròpia gent, de, segurament de mentalitzar-nos com serà el nostre envelliment, que no serà igual que el que tenien els nostres pares, els nostres avis, però a nivell de polítiques públiques, de serveis, etc, s'ha de reorientar tot. No? I ara és com el moment en què tot es comença a bullir.
Carme, no m'agradaria acabar sense dir qui participarà en aquest debat.
Sí.
Perquè són uns perfils molt interessants, tots tenen a veure d'una forma o altra amb educació i amb... Començant pel Jaume Cela. El Jaume Cela és mestre i va ser molts anys director de l'Escoleta a Bellaterra. Però és que, a més, és avi de 5 nets, amb la qual cosa ho té tot per tenir totes aquestes
tota
l'experiència mirades,
té.
No? Clar, sí. La mirada de mestre, la mirada de pare, d'avi... Òbviament, comptem amb el José Luis i amb la Sònia, que ja veieu que en saben molt de tot plegat. Contarem també amb l'Oriol Castellví, que ha estat convidat diverses vegades en aquest programa, el director de l'Escola de la Floresta, és mestre. L'Albert Fontanet, advocat de dret familiar. I el Juanjo Fernández, que ja hem parlat abans, ell és assessor pedagògic. El debat el moderarà en Francesc Carol i es farà en el marc del programa Sant Cugat Parada i Fonda de Televisió Sant Cugat. Així que gravarem el programa a la Casa de Cultura i s'emetrà més endavant a la televisió.
De totes maneres, l'entrada és gratuïta,
sí.
Però sí que heu demanat que la gent s'inscrigui per tenir una mica de control, no?
D'assistència. Sí, no és obligatori, diguéssim, inscriure's, però sí que ens aniria bé de cara a saber l'aforament, no? Les persones que vindran. Hi ha un telèfon al que poden trucar per inscriure's i també a la nostra web, a edbuilding.org, en l'apartat que fem, veuran l'activitat i el formulari per inscriure's.
Vols que diguem el telèfon?
Sí, clar. Sí, sí.
Doncs mira, és el 658 95 54 03. Uh-huh. 658 95 54 03. I jo crec que amb aquest tastet ens ha fet venir gana, sí, d'assistir, perquè el tema realment interessant és, sí, la vida mateixa, ni més ni menys.
Exacte.
I jo crec que, bueno, els que ja tenim una certa edat, o com a mínim ja som pares, ens hi sentim molt identificats amb aquesta situació. Bé, doncs, agraïm moltíssim tant al José Luis com a la Sònia que avui ens hagin acompanyat per a fer-nos un avanç d'aquest debat de demà dimecres. Uh-huh. I, Susana, doncs, ha estat un plaer compartir aquesta temporada.
Igualment.
Parlant de temes molt interessants.
Sí, que ens apassiona, no? Sí, sempre costa, no?, lligar l'hora de l'estudi, que coincideixi amb el convidat, tot plegat és un esforç que al final, quan estem aquí ja...
Però després té resultat.
Val la pena i ens encanta.
Sí, senyora.
Que moltíssimes gràcies per aquesta
gràcies
oportunitat.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Gràcies.
Vinga, bon dia, adéu-siau.